Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 22 d'abril del 2023. Cap de setmana de Sant Jordi, cap de setmana de roses i llibres. Sí, demà és la Diada de Sant Jordi i la gran majoria de pobles i ciutats de Catalunya han organitzat diverses activitats per celebrar-ho. I és que Sant Jordi és una festa molt bonica, que tots ens sentim molt nostra i que hem de gaudir d'allò més. Tot i que, personalment, crec que és millor quan cau entre setmana, el fet que siguin diumenge permet allargar la festa durant el cap de setmana i també organitzar més activitats. Sant Jordi, a més, és el dia per reivindicar la lectura. Llegir és molt important, el que sigui. A banda dels propis continguts, la lectura també és molt bona a nivell mental i és molt saludable. Segur que molts ens comprarem algun llibre demà. Intentem que no es quedi a la prestatgeria i llegim-lo i gaudim-lo. En l'informatiu d'avui parlarem de les diverses activitats que s'han organitzat a Falset en el marc de la Diada de Sant Jordi. Però abans parlarem de la sequera, ja que la consellera d'Acció Climàtica va reclamar a l'Estat ajudes per al sector agrari de Catalunya. També analitzarem l'estat dels pantans de la nostra comarca. Avui, en què també us explicarem que 9 establiments han rebut l'acreditació com a punts d'informació del Parc Natural de Montsant i l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. Així mateix, també conversarem amb la Marisol Aznar, directora de l'Escola Montsant d'Ull de Molins, i amb Anna Berrocal, membre de l'equip d'arqueòlegs del jaciment de les Coves del Fem, sobre el projecte que estan duent a terme per apropar el jaciment als alumnes. En els esports repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha reclamat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació un nou decret de sequera a l'Estat i ajudes directes pel sector agrari de Catalunya per fer front a les pèrdues que suposarà la severa sequera que està patint el sector agrari català. Jordà va manifestar també la urgència de modernitzar els regadius per fer un ús eficient i sostenible de l'aigua. Ho explicava en declaracions als mitjans de comunicació.
L'aigua és extremadament necessària per l'agricultura, perquè entre altres coses produïm aliments, i l'eficiència en l'ús d'aquesta aigua és primordial, i això només passa modernitzant regadius. Nosaltres tenim previstes un seguit d'inversions de 700 milions d'euros, però que si podem tenir també aquests ajuts, evidentment avançarem en temps i en forma.
I és que la situació de sequera prolongada que estem patint està produint que el sector dels herbacis estigui ja patint molt i que el sector de la fruita es plantegi llençar la collita per garantir la supervivència dels arbres. A la nostra comarca també estem patint els efectes de la sequera i el nivell dels pantans segueix sent molt baix. Concretament, l'embassament de Siurana es troba a dia d'avui al 7,3% de la seva capacitat, quan ara fa un any se situa en el 33%. L'embassament dels Guiamets també està molt baix, ja que es troba al 8,25% i ja no es pot regar amb la poca aigua que queda al pantà. Aquest dilluns 17 d'abril, a la seu del Parc Natural de Montsant, va tenir lloc l'entrega de les acreditacions a 9 establiments turístics que passen a formar part de la xarxa de punts d'informació del Parc Natural de Montsant i de l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. Aquesta és una acció que forma part del Pla d'Accions de la Carta Europea del Turisme Sostenible del Priorat, un distintiu atorgat per la Federació Europarc que la comarca va obtenir el 2016 i que va renovar l'any 2021. Així doncs, durant el mes de març s'ha dut a terme la 5a edició del curs per ser acreditat com a punt d'informació. El curs, de 40 hores de durada, combina les sessions teòriques i les sortides de camp i té com a objectiu adquirir els coneixements necessaris per tal d'oferir a les persones visitants informació de qualitat sobre els recursos naturals, culturals i paisatgístics, els valors i la singularitat dels espais naturals protegits del Priorat. Com a novetat destacable en aquesta edició del curs, i arran que el passat mes de febrer 7 empreses de la comarca es van adherir a la SETS pel seu compromís i pràctica de turisme sostenible, algunes de les activitats desenvolupades durant el curs van anar a càrrec d'aquestes empreses. A l'edició d'enguany es van inscriure 20 persones i totes elles han superat la prova d'aptitud final que permet obtenir un certificat personal i que en el cas d'aquelles persones que treballen o són propietàries d'un establiment turístic es tradueix en un acord de col·laboració entre els espais naturals i el sector. Entre els establiments que s'han acreditat destaquen equipaments culturals com el Museu de les Mines de Bellmunt, cellers que ofereixen enoturisme, restaurants i una agrobotiga. Enguany també s'ha acreditat un equipament de fora de la comarca, però que té com a referència tota l'àrea de la Serra de Montsant. Situat al municipi de la Granadella, el Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya esdevé un punt d'informació d'aquests espais naturals, la qual cosa demostra el creixent interès del sector en conèixer, difondre i divulgar els valors naturals, culturals i paisatgístics del Priorat. Falset ha celebrat la Setmana de Sant Jordi amb diversos actes. En el marc de la Setmana Cultural de l'Associació de Dones La Quartera, s'han organitzat les xerrades sobre salut, determinants de la salut, dones i salut, que va tenir lloc el dilluns i van a càrrec de la pediatra Mariby Rodríguez, mentre que dimecres la psicòloga Rosa Barceló va fer la xerrada «Sí, sí, la teoria me la sé, però la pràctica...». Per altra banda, ahir divendres a la biblioteca va tenir lloc la presentació de la novel·la de l'escriptora de Mora d'Ebre, Cristina Fornós, «La terra del silenci trencat». La presentació va a càrrec de l'autora i de Toni Orensanz. Per avui s'ha organitzat un taller familiar que proposa muntar el castell de Falset a partir del retallable fet per Papet. El taller complementa l'exposició Arquitectures de paper, els retallables del taller, que es podrà visitar fins demà, dia de Sant Jordi. També per aquest dissabte hi ha prevista l'entrega del Premi Infantil i Juvenil del 39è Concurs Literari de Poesia i Narrativa Salvador Estremifà, que organitzen l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset i el Centre d'Estudis Falsetans. I aquest vespre s'ha organitzat pels carrers de Falset la Ruta Literària de Salvador Estremifà, un recorregut per la vida i obra de l'escriptor falsetà del que enguany se celebra el 130 aniversari del seu naixement. Ja demà, diada de Sant Jordi, hi haurà, com sempre, les parades de llibres i roses a la plaça de la Quartera. I a les 6 tindrà lloc una xocolatada popular a la plaça de la Quartera a càrrec de l'Associació de Dones. En el marc del projecte Investiga.edu, promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, els alumnes de l'Escola Montsant d'Ulldemolins participen en un projecte de ciència en el que investiguen el jaciment arqueològic de les coves del FEM. Per parlar una mica del projecte i també de la importància del jaciment, hem convidat a la Marisol Aznar, directora de l'Escola Montsant, i a l'Anna Berrocal, membre de l'equip d'arqueòlegs del jaciment de les coves del FEM. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Per començar, m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix aquest projecte.
Anna, si et sembla, començo jo.
Sí, digues.
Vale, digues, llavors doncs, ja t'afegiràs. Bueno, jo el primer que voldria diferenciar una miqueta és que Manel has nomenat el projecte Investiga.edu, que és el projecte en el que estem realitzant aquest curs. El projecte pròpiament dit del jaciment i de les coves amb el que vam treballar més profunditat és el que vam dur a terme el curs passat, que estava dins el marc de... Bueno, era un projecte, una proposta de ciutadania, de treball de ciutadania, i que també estava doncs, portat a terme doncs, per la facultat i pel Ministeri, no, Anna, si no m'equivoco?
Sí, exacte. O sigui, tant el projecte d'Investiga.edu com el de Ciutadania i Patrimoni Arqueològic, que és el que deia la Marisol, que es va dur a terme l'any passat, els dos estan emmarcats dintre de la FECID. Que passa que, diguéssim, que els objectius d'un i l'altre, tot i que són complementaris i són molt propers, no eren exactament els mateixos. Llavors és això. Enguany doncs, hem continuat amb tota aquesta sèrie de tallers que vam començar l'any passat, però en aquest cas doncs, amb un altre projecte que és el que feia referència al principi, que és el d'Investiga.edu.
Uh-huh. I expliqueu-nos una mica en què consisteix doncs, aquest projecte. Què feu?
Això tu, Anna, que ets l'experta.
Sí. Bueno, mira, si vols te faig allò, una petita pinzellada, diguéssim, dels dos, perquè clar, com que estan bastant lligats, Amb el projecte de l'any passat, que es titulava Ciutadania i Patrimoni Arqueològic, el que es volia era precisament això, acostar el patrimoni arqueològic local a la ciutadania, perquè no només en tinguessin coneixement, sinó que també participessin en la seva conservació. En el cas del projecte d'enguany, el que se centra més és en la investigació arqueològica en si. I el projecte d'Investiga.edu el que promou és apropar com els arqueòlegs i les arqueòlogues duem a terme aquestes investigacions i aconseguim doncs, tots els resultats que després doncs, es publiquen en articles científics, en revistes, o bueno, i a vegades doncs, també en notícies, premsa vària, diaris, i llavors és això, o sigui, són objectius en principi diferenciats, però que van l'un i l'altre de la mà i que tenen continuïtat, òbviament.
Mm-hmm. I he vist que el projecte durant el curs ha tingut diverses fases i en cada una els alumnes estudiaven diversos aspectes, no?
Mm-hmm. Sí, bueno, en aquest cas, amb els tallers d'enguany, de fet encara no els hem acabat, encara ens falta un, i fins ara el que han estat fent és investigació en arqueobotànica, és a dir, estudi de restes vegetals, com poden ser carbons i llavors, i llavors també hem fet un altre taller parlant sobre la cronologia, sobre com situem en el temps els jaciments, com ho relacionem també això amb la ceràmica, com això també ens ajuda a situar-los en una línia temporal, vaja.
I a nivell pedagògic, Marisol, aquest va més per tu, a nivell pedagògic, què aporta tot això als alumnes?
Home, mira, d'entrada, l'experiència ja ens va demostrar el curs passat, i no només amb aquest projecte. Jo sempre dic que l'escola rural doncs, té la gran oportunitat si realment obre la mirada i obre les seves portes a aprofitar i a viure l'entorn més proper. Llavors, clar, en aquest cas, Ulldemolins, doncs, clar, té molts regals, perquè només amb geologia, amb arqueologia, vull dir, clar, està ple de grans oportunitats. Llavors, bé, el tenir doncs, aquesta mirada d'obrir l'escola a que qualsevol professional pugui aportar coneixements als nens i les nenes, jo penso que això, partint d'aquesta premissa, ja és lo tot. Per tant, el poder escoltar de primera mà arqueòlegs, de poder escoltar de primera mà professionals doncs, que treballen la textura, treballen el pigment, treballen, vull dir, penso que és molt ric per ells, no? Jo crec que és un complimentar i un sumar al seu aprenentatge. Els mestres, doncs, estem formats i, evidentment, fem de tot, però allà on comença la professionalització, doncs, no hi ha com poder gaudir de que un professional et vingui a l'escola i et faci viure el teu entorn des de la passió que ho fan ells, eh? Vull dir que, no sé, va ser molt bonic.
Uh-huh. Anna, explica'ns també una mica què és el jaciment de les Coves del Fem i quina importància té a nivell arqueològic.
Bueno, Coves del Fem és una bauma situada, bueno, un abric situat al vell mig de la serra del Montsant. I, bueno, s'ha demostrat que és un jaciment d'importància cabdal al llarg del temps per totes les troballes que han anat sortint. De fet, l'última fa un any i escaig que va sortir una plaqueta gravada que també va sortir als mitjans de comunicació. Però, diguéssim, la seva importància o potser la seva peculiaritat, allò el que fa molt interessant pel seu estudi, és que abarca una cronologia que fins ara ha estat poc estudiada perquè tenim pocs jaciments que les tinguin. És a dir, abarca des del que en diem el període mesolític, que són és on trobem les últimes societats de caçadors-recolectors fins al període neolític i potser una miqueta més tardà, que llavors hi ha la transició a les comunitats agrícoles i ramaderes. Per tant, tenim un jaciment molt interessant perquè tenim un període de transició i llavors això ens pensem que ens permetrà veure com es va produir aquesta transició o com a mínim entreveure com es podria haver produït aquesta transició. Uh-huh. A part de, bueno, tot el material que surt, que, bueno, que és clar, és impressionant.
Uh-huh. I si obrim una mica més el focus a la zona de Montsant en concret i del Priorat una mica més en general, també són molt importants pel que fa als jaciments arqueològics.
Sí, el que passa que si no vaig errada, no és una zona que històricament hagi sigut molt estudiada. Diguéssim, el que dèiem abans a nivell local sí que se coneixen, i a nivell comarcal, a nivell allò de poble, la població, la gent dels pobles, sí que coneix llocs on sí que hi ha material arqueològic. El que passa que això no s'ha estudiat en profunditat. Llavors, aquí, potser una de les, diguéssim, una de les qüestions que tenim, perquè no se coneix tant, o potser no hi ha, diguéssim, tanta riquesa arqueològica coneguda, simplement perquè no s'ha estudiat. Això una. Després, la importància de la zona. Bueno, aquí tenim diversos factors, que sobretot que és una zona amb molts recursos, tant recursos vegetals com recursos faunístics. També tenim diversos rius i llavors zones que també permetien, doncs, abrigar-se o fer llocs d'habitatge, com per exemple les Coves del Fem, que és un abric, i establir-se, diguéssim, amb bastanta facilitat. Un altre recurs també que tenen aquí, en aquest cas, per exemple, jo parlo d'Ulldemolins, és el sílex, que és un recurs molt abundant. Llavors, clar, tenim una zona que segurament pues, era perfecta per a aquestes comunitats per establir-s'hi i poder viure-hi.
Mm-hmm. Tornant una mica al projecte, aquest també ha comptat amb la col·laboració amb el Parc Natural del Montsant. Uh-huh. Expliqueu-nos una mica aquesta elaboració de maletes pedagògiques que s'està incentivant i que es volen fer arribar a totes les escoles de la comarca.
Bé, des del Parc Natural hi ha doncs, tota aquesta base, tot aquest material pedagògic. La maleta pedagògica és una proposta d'una temàtica en concret que el que busca és apropar els nens a un tema en concret d'una manera doncs, motivadora, a partir de material, a partir de propostes d'investigacions, d'observacions. Llavors, bueno, degut a tot aquest treball que vam dur a terme el curs passat a l'escola i el projecte que estem realitzant aquest curs, el d'Investiga Ponedo, ha sorgit doncs, la inquietud, la curiositat i les ganes i el propòsit de muntar doncs, una maleta pedagògica específica amb la temàtica. No, Anna, si no vaig errada, que havíeu mantingut converses amb el parc.
Exacte, sí, sí, la intenció és això, és muntar unes maletes pedagògiques, unes maletes didàctiques que es puguin utilitzar doncs, arreu de la comarca, que es puguin anar portant a diferents escoles, llavors tematitzades amb temes, amb tallers que s'hagin parlat ja en el marc d'aquest projecte de l'Investiga Ponedo. I llavors, bueno, estem en la tasca, ho estem fent.
Mm-hmm. Bé, molt bé, doncs molt bé, moltes gràcies a les dues per compartir amb els nostres oients els diversos projectes en els que treballeu, una al propi jaciment, no?, i l'altra més a l'escola, amb els alumnes i de més. Moltes gràcies.
A moltes vosaltres.
Gràcies. Que vagi gràcies. Molt bé.
Tot seguit, els esports.
els esports.
El Falset Esportiu només va poder aconseguir l'empat en la seva visita al camp del penúltim classificat, el Miami. Tot i avançar-se la primera meitat gràcies als gols de Robert Sánchez i Pau Ribés, els falsetans van veure com en el segon temps els locals els remuntaven i arrencaven un punt. El Porrera, per la seva banda, va tornar a perdre, en aquest cas per 1-0, al camp del Mont-roig. D'aquesta manera, el Falset és 12è a la classificació amb 34 punts, mentre que el Porrera segueix cué amb 7. Avui, a 6:15, els porrerans reben el Reus roig i negre, mentre que el Falset jugarà contra el Mont-roig a 6:00 al Nou Domènec Aragonès. Els juvenils del Falset, per la seva banda, van aconseguir la victòria per 2-0 davant de l'Escola Cambrils. Els gols van ser molt matiners i ja al minut 7 Adam Badis feia el primer. Al 23, Hassan Mouaka marcava el segon i definitiu gol dels falsetans. Així doncs, els nois de la capital del Priorat són tercers amb 52 punts, a un del líder i amb un partit menys. En la jornada d'aquest cap de setmana, els juvenils juguen des de les 12 contra les Borges del Camp. En futbol femení, derrota del Falset, que va caure per 2-1 al camp del Mont-roig. Des del Baix Camp es van avançar primer, però a la segona part, Laura Sentís aconseguia l'empat per les falsetanes. Finalment, però, al 75, el Mont-roig feia el 2-1 definitiu. I amb aquest resultat, les noies són vuitenes a la classificació amb tan sols un punt. Aquest cap de setmana, el Falset rep el Futbol Club Tàrraco B demà a 10:00 al Nou Domènec Aragonès. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 5-2 el primer dels tres partits que l'enfrontaran al Riudecanyes en el play-off d'ascens. Els cornudellencs van començar el maig avançant-se en dues ocasions gràcies a Pau Anguera i Pol Chichierxa. A partir d'aquí es va girar la truita i el tram final del partit va ser de domini del Riudecanyes. Avui, a 8:15, el Priorat Nord i el Riudecanyes es tornaran a enfrontar en el segon partit de l'eliminatòria. En aquesta ocasió, el partit es disputarà al pavelló de Cornudella. La Lliga de Segona Catalana torna aquest cap de setmana. El Capçanes va jugar ahir al camp de l'Inter Rasquera i avui a 6:00 el Marroig rebrà el Riba-Roja mentre que els Guiamets visitarà la pista de l'Aula Esport de Reus. En futbol sala femení, el Capçanes jugarà a 5:15 al camp del Vila-Rodona, mentre que el Priorat Nord rebrà a 6:00 l'Experience Amposta. I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana gairebé tan variable, podem dir, amb algunes precipitacions de gaire inclús moderat a la zona litoral, cap a l'interior pràcticament no ens arriben res, i amb unes temperatures que últims ahir, abans d'ahir, van ser doncs gairebé estiuenques, amb valors que van superar els 25 graus, i alguns llocs es van acostar als 29 i 30. Situació que per aquest cap de setmana es ofereix uns canvis, ha passat uns dies, està passant en aquests moments encara un sistema frontal de caire fred, que ens ha portat algunes precipitacions. De moment no l'important que voldríem, però doncs sí que és un primer pas, veurem si es trenca aquesta dinàmica de precipitacions escafides o pràcticament inexistents que ens han donat aquests sistemes frontals que van passant alternativament. Les temperatures, un cop hagi passat aquest sistema frontal, tindran una lleugera tendència a baixar, però dintre d'una normalitat. I en quant a efemèries, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1878, un temporal al Cantàbric provocava la mort de més de 100 persones i l'enfonsament de 16 barques.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que tingueu un molt bon Sant Jordi demà. Que vagi bé.